El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
I 8 minuts. A principis d'octubre el Senat va aprovar la nova llei de memòria democràtica amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions. D'aquesta manera el text ja és definitiu i no s'ha canviat ni una coma del que es va aprovar al Congrés a principis d'estiu. Comentarem aquesta nova llei, els deutes que té la ciutat amb la memòria democràtica i de la figura de Lluís Companys, que demà farà 82 anys, que va ser assassinat, amb l'historiador i economista sabadellenc Antonio Rodríguez Galián. Bon dia, Antonio.
Bon dia.
El ministre de la Presidència, de Relacions amb les Corts i de Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha dit que és una llei humanitària que està al costat de les víctimes. Vostè creu que és un bon resum d'aquesta llei?
Jo diria que sí, perquè per primera vegada, i malgrat es va fer un avanç a la llei de memòria històrica de José Luis Rodríguez Zapatero, es posa les víctimes en el centre del ressarciment i de recuperar la seva reparació. Jo crec que, per tant, que podria ser un bon resum.
Creu que és una bona llei, a grans trets?
Les lleis cal analitzar-les al moment històric que es toquen. Per exemple, una de les coses que passen és criticar la llei d'amnistia que es va realitzar després del franquisme. I jo crec que una s'oblida que va ser una llei reivindicada per tota l'oposició antifranquista, i per tant és un logre i un tema aconseguit per part de les forces antifranquistes, i va ser la millor que es va poder en el seu moment. La llei de memòria històrica potser va ser la millor que es va poder fer en el seu moment. Crec que avui, donades les circumstàncies polítiques, equilibris parlamentaris, etc., crec que és la millor llei que es podria ser. Falten coses? Podria ser. Potser d'aquí uns anys tornarem a donar un tomb.
Es va aprovar amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions, tot això al Senat. Creu que hi hauria hagut d'haver més consens per aprovar aquesta llei?
Jo crec que és difícil. Per què és difícil? Perquè en alguna part, com és l'explicitació de que el que va ser una condemna del cop d'estat del 8 de juliol, doncs totes les forces de la dreta, és molt difícil que es puguin incorporar a una llei que crec que té principis absolutament contundents. Per una altra part, algunes de les forces que haurien volgut anar una mica més enllà, si pensant en Esquerra Republicana, doncs, sí, podria haver-se més enllà, o no, depèn, insisteixo, d'aquests equilibris. Difícilment per la part de la dreta si hagués pogut trobar un consens més ampli, que hauria estat bo, perquè això significa una política àmpliament consensuada, però en aquest moment jo crec que no està el país social i políticament com per trobar un consens més ampli.
Un dels punts controvertits que, per exemple, crec que Esquerra Republicana o les esquerres en general reivindicaven o demanaven o critiquen és que es deixen impunes, diuen, els crims del franquisme i que, per tant, només continuaran sent investigats a l'Argentina. Vostè ho veu de la mateixa manera?
Abans feia referència a la llei d'amnistia i, per tant, crec que cal situar-lo en el seu moment. En el seu moment es va fer els que va poder. No crec que es declaren impunes, totes les condenes s'anul·len, totes les sancions fetes en la guerra civil i la dictadura s'anul·len, se declaren il·legítimes, i el que sí que no s'ha avançat, i aquest és un fet, és la possible reparació econòmica de cas per cas, i que per una altra part podria ser, no diré difícil, però sí complicat en aquestes alçades i que passat aquests anys el poder-ho fer. No vol dir que no es tingui o no es pugui fer, o que no es pugui fer a nivell internacional algunes d'aquestes qüestions, no? Però, vaja, crec que és un pas importantíssim endavant, sens dubte.
Jo tenia entès que la llei sí que preveia una possible reparació econòmica dels represaliats pel franquisme. que van patir multes o confiscacions de béns. Vostè no, no
cal un anàlisi particular, i jo crec que el que no es fa és sentència per sentència la reparació econòmica de totes i cadascuna d'aquelles sentències. Crec. En tot cas, insisteixo que si es fes, doncs caldria un recorregut que serà llarg i que clar, potser malauradament ja arribem tard per moltes persones, doncs segurament s'arribaria tard per la pràctica totalitat.
Sí, justament li volia preguntar això, si era possible reparar econòmicament totes les víctimes amb multes i confiscacions.
Una execució, com es repara? No es repara. O sigui, es repara dient, això és il·legal, això va ser un crim, això va ser, i condemnar-ho tot el contundentment. Hi ha aspectes que jo crec que és el reconeixement de les víctimes. A les víctimes de la dictadura encara no s'ha fet aquest reconeixement explícit. Sí que s'ha fet en alguns llocs, i en la Generalitat de Catalunya ho va fer en un moment determinat, però jo crec que cal una amplitud molt més gran i, no sé, a la ciutat de Sabadell caldria aprofundir en aquest aspecte.
Ara hi entrarem en la ciutat de Sabadell i també en els deutes que té respecte a la memòria històrica o democràtica sobre les víctimes, però sí que el nou text amplia les víctimes del franquisme, també el col·lectiu LGTBI, els nens robats o les llengües i cultures, per exemple, catalana, basca i gallega. És positiu fer aquesta ampliació de les víctimes, no?
Sens dubte. No es pot considerar d'una altra manera, més que de manera positiva. Insisteixo, es dona un pas endavant molt important, segur que podria quedar algun altre tema, però els equilibris en aquest moment crec que no permet anar més enllà.
I fins ara que eren només víctimes polítiques, diguéssim?
Fins ara hi havia fonamentalment temes de delictes polítics, que eren el més manifestos. Però clar, els delictes de la dona no eren delictes polítics. Quan dic els delictes entre la dona, ho poso entre cometes,
Vull dir que m'entengueu. En aquell context.
És a dir, en aquell context eren, el dret al divorci, el dret a l'avortament, etc. Doncs allò era penal, però era penal comú. Per tant, per dir aquesta diferència entre lo polític i lo comú, doncs de vegades és difícil. Crec que es feia algun esment i algun avanç sobre el tema de víctimes polítiques, si es centrava en tema exhumacions, es declaraven il·legítims els tribunals franquistes a l'anterior llei de memòria històrica de José Luis Rodríguez Zapatero, i en aquesta llei del govern de coalició doncs crec que es dona un pas important.
També es declara il·legal el franquisme. Què vol dir això?
Bueno, és com parlàvem abans, no? Com declares, com pots ressarcir la mort d'una persona que va ser executat i sense judici? Doncs, en fi, dient, això va ser il·legítim, això va ser...
Si qui va fer això no tenia dret a
no
fer-ho.
No tenia dret a fer-ho, no? Tu pots posar de manifest d'una manera molt clara i molt contundent, i crec que el preàmbul ho fa d'una manera molt explícita i que, a més, potser... És una de les raons, no?, de que no es pugui ampliar aquest consens per la dreta que abans parlaven, no? És a dir, tu estàs declarant, condenant el cop d'estat del 18 de juliol, la posterior dictadura franquista, com el que va ser un cop d'estat contra la legitimitat democràtica. En fi, evidentment, hi ha moltes coses que seran molt difícils de ressarcir, però el ressarciment moral, el ressarciment d'avançar, l'exhumació de les fosses, recordar els lluitadors per la democràcia que han hagut fins i tot un dels temes, entenc, perquè hi ha els sistemes que són més prioritaris, lluitadors dels últims anys del franquisme que han passat per la casa, que han patit el Tribunal d'Ordre Públic, que han patit detencions sense cap tipus de tribunals, crec que també cal ressarcir-ho.
També la llei diu que s'han de buscar els 114.000 desapareguts durant la Guerra Civil, la dictadura. Com pot ser que hem arribat fins aquí amb aquest deute pendent?
No hi ha nom, és a dir, no és presentable, no té sentit que no s'hagi fet. En algun lloc crec que llegia que després de Camboya som els països amb més desaparegut que hi ha al món, però això és producte de lo que és, i no podem oblidar-ho. És producte que després d'una guerra civil va haver-hi 40 anys de dictadura on es va continuant matxacant tots els drets humans i van continuar-se matant gent i va continuar-se detenint gent, etc.
I a la transició?
Bueno, la transició torno a dir, perquè jo crec que és important situar en cada moment. És a dir, jo no faria o no situaria les mancances que avui podem trobar en aquell moment. Abans feia l'exemple de que la llei d'amnistia, criticada perquè era la llei de l'oblit, sí, és cert que es dona un pas, diem, no entrem en aquí perquè ens farem mal, per dir-ho d'alguna manera, però va ser una llei àmpliament reivindicada pel conjunt Quan dic el conjunt, dic fins a l'extrema esquerra o esquerra revolucionària.
S'hauria de derogar ara, el 2022, aquesta llei?
Jo crec que el que es té que fer els governs actuals és fer, a data d'avui, el que puguin fer. Derogar una llei de fa...
El 77...
En fi, no acabo d'interpretar-ho, perquè el que estàs posant en evidència és, amb els ulls d'avui, corregir una situació del passat. I dius, bueno, pots dir, el cop d'estat va ser il·legal, però, en fi, corregir, difícilment corregiràs segons quines coses.
Per tant, la transició, des de les ulleres del 2022, potser no va ser modèlica, però en aquell moment es va fer tot el que es va poder?
La meva visió és que amb totes les limitacions del món, i són moltes, amb totes les millores que es poden fer, el pas que es va fer un pas absolutament i contundentment positiu. El pas cap a la democràcia, des d'una dictadura... No diré no sangrienta perquè van haver-hi molts morts, torno a repetir, ¿vale? Però sí d'una manera bueno, molt millor de lo que es podia pensar, sens dubte té un caràcter molt i molt positiu des del meu punt de vista. Aquí hi ha matitzacions i opinions diferents entre d'altres historiadors.
Tornem a la llei, perquè també inclou que es pugui extingir una entitat o associació que faci apologia del franquisme o que enalteixi el cop d'estat, la dictadura o els seus dirigents. Això vol dir que s'està apuntant a un tancament de la Fundació Francisco Franco?
Entre d'altres, sens dubte. El que no es pot fer, crec jo, és no ser capaç, i fins avui no hem sigut capaços d'articular-ho en una llei, de dir... No pots fer apologia del franquisme tan obertament com es fa. Per què? Perquè va ser una dictadura, perquè va matar molta gent, perquè va allò copejar els drets humans d'una manera molt clara. Per tant, que algunes associacions encara continuen defensant aquell règim, cal, evidentment, posar-les fora de joc, crec que.
A part d'aquesta, que potser és la més coneguda, quines altres hi hauria en aquest paquet?
Bueno, jo crec que un element important, sobretot d'una qüestió que no és allò fàcil. És a dir, en la llei de Rodríguez Zapatero es dona els primers passos per ser capaços d'identificar les tombes, de buscar els morts a la Guerra Civil a les cunetes, etcètera, no? Però clar, això finalment, i amb el govern posterior del Partit Popular, una, les comunitats autònomes, no totes, van fer els seus deures d'intentar delimitar on eren o no eren, no sé, Andalusia, per posar un cas, sí que ho va fer, doncs a Catalunya no es va fer. En canvi, Catalunya sí que es va posar pionera en el tema del Memorial Democràtic, no? Per posar un exemple de contraposició. Clar, en aquest tema, el que la llei fa ara és l'Administració General de l'Estat amb les comunitats autònomes qui s'encarregarà de tirar endavant aquest tema. Crec que és un salt qualitatiu important.
La família del fundador de la Falange, José Primo de Rivera, ha demanat exhumar el cadàver del Valle de los Caídos, com es va fer amb el de Francisco Franco, per portar-lo a un altre indret, entenc que més personal, familiar, abans que aquest espai del Valle de los Caídos es converteixi en un cementiri civil. Com ho veu vostè, això?
Aquí una
qüestió... Com ho hem d'entendre, diguéssim, la ciutadania?
No, aquí hi ha una qüestió que jo crec que és clara. És a dir, si ho fan ara és perquè ho tindran que fer. Deixem que ho digui així una mena contundent. Potser si no tinguessin que fer, exacte, s'avança el que tindran que fer. Per tant, diran, i crec que amb allò que José Antonio volia, que era volia estar en un cementeri catòlic i no volia tal, però bueno, la política i la història és com és i va passar el que va passar. Jo crec que la família s'avança a una cosa que té que passar i en aquest sentit està molt clar i és un altre dels elements d'aquesta llei que no pot haver-hi temes d'enalteciment de protagonistes d'aquesta dictadura, i amb la qual cosa, torno a dir, és un element més absolutament positiu. I com a conseqüència d'aquest, el tema de tots els títols...
també el retiren, no? També el retiren.
Es retiren, i amb la qual cosa, cal, jo... aprovada la llei, ara cal posar-la en marxa, executar-la i avançar. Crec, insisteixo, que hi ha feina per al davant i que són passos importants.
Acabo amb això del Valle de los Caídos. Com és que existeix aquest espai, tal com ha existit fins ara?
Jo aquí tinc una opinió una mica més contundent. És difícil reassignar el paper del Valle de Cuelgamuros, ara ja no és Valle de los Caídos, ara és Valle de Cuelgamuros. Per què? Perquè, bueno, la simbologia va ser molt clara, va ser un element de referència clau, ha estat enterrat Franco allà durant molts i molts anys. Per tant, entenc l'esforç de resignificació que suposa el que es diu la llei de memòria democràtica. Tinc dubtes, perquè és un element tan simbòlic, tan contundent i tan clar que, bueno, no sé fins quin punt serem capaços de reassignar-ho, de resignificar-ho, perdó, en aquest sentit.
A nivell local, que vostè abans també ho apuntava, quins reptes té la ciutat en matèria de memòria democràtica?
A nivell local, jo crec que a la història des del 79, i dic des del 79 perquè la dictadura continuava, i teníem ajuntaments franquistes fins al 79. I no, Franco va morir a 75. Però no, cuidado, La dictadura, en molts aspectes, va continuar durant uns quants anys. Aquí no va haver ajuntaments democràtics fins a 1979. I sí que és cert que dintre d'aquesta dinàmica de reconciliació nacional o de no entrem en aquestes coses, doncs potser no s'havia entrat amb els temes de memòria històrica i memòria democràtica durant molts anys. Jo, en aquest mandat, tinc que dir que més enllà de qüestions que es porten molts més anys fetes, com el tema dels Polsteins, la col·laboració amb Michael Mauthausen, o el tema d'espais de memòria que s'estan fent i continuen fent, jo crec que Sabadell en aquest mandat ha avançat en alguns aspectes importants. S'ha aprovat un pla de memòria democràtica pel període 2022-2026, que marca les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar els propers 5 anys. Està fet amb institucions acadèmiques com el CEDIT de la UAB, en col·laboració i participació d'entitats i partits polítics, professors, etc., de tota la ciutat, i es va aprovar a unanimitat. Ens hem avançat? Bueno, no sé si ens hem avançat, però em sembla que no és un tema menor perquè aquest pla no existeix en d'altres localitats.
Digui.
No, deia, cal allò donar? Sí, en la nova llei cal donar un nou impuls. Malauradament, dic malauradament perquè sabem què significa això, això significa un impuls polític, un impuls pressupostari per la memòria democràtica i totes aquelles qüestions que es vulguin millorar, doncs caldrà, com sempre.
És a dir, que la llei estatal també impulsi un avançament pel que fa al pla local de memòria.
Seria fonamental. Hi ha temes com programes de recuperació de memòria oral o molts que figuren en aquest pla de memòria que jo crec que amb aquesta llei tindria que ser capaç de donar impuls a moltes localitats per fer un pla de memòria i aquí ho tenim fer per donar-li un impuls polític i pressupostari. I crec que és important perquè s'ha aprovat unànimement a la ciutat de Sabadell aquest pla. I això és mèrit de qui ho ha portat a terme. I cal dir-ho explícitament perquè les coses són com són. Crec que cal donar un impuls des del punt de vista polític i sobretot pressupostari per tirar-ho endavant.
I què hem de fer amb la figura de l'exalcalde Marcet? Se li va retirar el nom de la plaça, de l'escola?
Hi ha un debat aquí, no? Hi ha historiadors que pensen que són fills del moment històric i que en alguns casos van aportar temes a la ciutat malgrat aquest moment històric. Però cal recordar, i aquesta és la meva posició, que també en aquell moment històric hi va haver molta gent que ha patit presó, que ha patit càstigs i que va posicionar-se en un altre lloc. O que no ha patit càstigs, però que va posicionar-se en un altre lloc. Per tant, els reconeixements cap a aquelles figures i protagonistes de la dictadura, crec que no són adients. Per tant, la retirada de la plaça, etc., sembla molt adient.
S'hauria de compensar d'alguna manera, diguéssim, explicant la seva figura, o creu que...
Sí, una de les coses que sempre falta amb història, i també ho posa la llei de memòria democràtica, la mesura d'impulsar les associacions o impulsar l'apertura dels arxius, etc.
Treure el reconeixement, però que la informació
cal investigar,
hi sigui. No?
Clar, investigar i explicar quina va ser la figura, en quin context històric, i el que va fer i el que no va fer. Però clar, si el que fas és llegir el seu llibre, doncs llavors, clar, de moment no hi ha cap altre llibre sobre Marcel que el seu llibre que tingui el present. Clar, si aquesta és la referència bibliogràfica que tenim que fer cas, de l'alcalde Marcet, dic de l'alcalde Marcet, per no dir del Burrull o per no dir de qualsevol altre. Clar, no.
Antonio Rodríguez Galián és historiador i economista sabadellenc, amb ell hem parlat d'aquesta nova llei de memòria democràtica. Moltes gràcies, Antonio. Ha sigut molt educatiu aquesta conversa. Hem après moltes coses. Moltes gràcies, que has fet feina repassant la llei.
Que menys.
I t'ho agraïm. Que passis un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim parlant de memòria democràtica, sobre la figura de Lluís Companys, en aquest cas, perquè demà és el memorial Lluís Companys. Farà 82 anys que va ser assassinat, i Òmnium, com acostuma a fer els últims anys, coordina un acte amb el Parc Catalunya, a la zona del Trenet, a Can Rull. En parlem amb el president d'Òmnium Cultural a Sabadell, el Jordi Carbonell. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Què farà la ciutat per recordar la figura de Lluís Companys demà?
Bé, primer de tot, un aclariment. Òmnium és una entitat més del grup de treball que som el Memorial Lluís Companys, perquè qui realment tira endavant això és el Memorial Lluís Companys, que és una agrupació d'entitats que no tenim personalitat jurídica, però sí que treballem per tirar cada any endavant el Memorial Lluís Companys. Aquest any, doncs, he sigut jo que faig el portaveu, però vull dir, no és que siguem els grans coordinadors.
D'acord, d'acord, queda anotat aquest apunt. Un conjunt d'entitats, entre les quals hi ha Òmnium Cultural.
Ah, exactament.
Què heu preparat, Jordi?
Bueno, com cada any es fa, doncs, una ofrena floral davant de la masia de Can Rull, que hi ha un monolit en memòria de Lluís Companys, i llavors allà es fa un parlament. En aquest cas es farà la lectura d'una carta que Manu Piols, de la colla de Sabadell, va dedicar amb un seu amic, i que descriu la figura de Lluís Companys des d'una òptica, doncs, molt típica de la colla de Sabadell. Llavors, en aquest cas, serà Sala Sabaúja qui ens comentarà això i llegirà trossos o tota la carta, o sobretot ho contextualitzarà, perquè és molt necessari, i és una cosa que repetim any a any, que busquem un tema que es vegi, doncs, la connexió de Lluís Companys amb Sabadell, o amb persones que hagin estat relacionades, o amb personatges com Francesc Layret, com Seguí, etc.
Quines entitats participaran demà d'aquest acte?
Bueno, a veure, no te les puc dir de memòria, perquè hi ha partits i entitats, però sembla que estem entre... Hi ha 14 entitats que participen en l'ofrena. Vull dir, ara, els que organitzem això, doncs sempre hi ha la Fundació Bosch i Cardellach, nosaltres, Esquerra, Junts, i alguna entitat més que hi va participant ocasionalment.
Quantes ha dit, però, que vindran demà?
No sé si són 12 o 14.
I per què creuen important, per què creuen que és important celebrar aquest acte de memòria aquí a Sabadell?
Home, perquè Companys va ser un personatge molt ligat a Sabadell. Vull dir, va ser un diputat per Sabadell, i per tant, a més, estava molt vinculat a Can Rull. També havia tingut molta relació amb el casino republicà. Vull dir que hi ha aquí el carrer Jardí, que està molt amagat, però que ara hi assaja l'orquestra de Simfònica del Vallès. Però vull dir, és un personatge molt vinculat a Sabadell i els moviments, doncs, socials de Sabadell.
Doncs Jordi Carbonell, president d'Òmnium, que vagi molt bé aquest acte del Memorial Lluís Companys demà. A quina hora serà?
Demà a les 6 comença.
Doncs queda anotat. Que vagi molt bé, Jordi.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.